Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 2 d'abril del 2023. Queda encara gairebé mitja hora, 28 minuts, perquè surti el sol per l'horitzó de Cadaqués en un dia que no es pondrà fins passat un quart de nou de la nit al canal, altra punta de Catalunya. Compte que, pel que fa al temps, em diu el Martí Oliveres, que pràcticament la baixada de temperatures és de retorn a una època una miqueta més hivernal. Caldrà abrigar-se a primera hora del matí perquè les temperatures han sigut baixat de forma considerable en les últimes hores. Ara pràcticament tenim tot el país per sota dels 10 graus i molt per sota del zero en cotes altes del Pirineu. Per tant, canvi de temps important. Ahir es va veure d'alguna manera amb la caiguda de pluges, amb certes ganes en algunes zones del país, en d'altres no tant. Comarques de Girona, per exemple, van caure 30 litres per metre quadrat a Banyoles, 25 a Olot, per tant, pluja benvinguda, tampoc no tan significativa, però important, amb un canvi de temps que també es veu a través del vent. Avui que bufarà amb força el Pirineu i el sud de l'Empordà, mentre que la resta serà un dia més tranquil, amb nevades a la Vall d'Aran. Ahir va haver-hi, com deia, una mica de remullada en diversos punts del país, evidentment és insuficient ni tan sols per començar a posar les bases de la recuperació de la sequera. Les expectatives, ens deia el Martí Oliveres, ens situen passat Setmana Santa per trobar ja pluges una miqueta de pes, importants, de primavera, d'abril. Ens haurem d'encomanar, precisament aquesta proximitat d'aquí a 10 dies ben bé, davant la situació que continuem travessant i que no sembla que s'hagi de resoldre amb els mesos clàssicament plujosos d'abril i de maig. I mentrestant la classe política que segueix tirant-se els plats pel cap en la gestió de l'aigua ahir en aquest mateix programa. PSC i Esquerra s'acusaven mútuament de la falta d'entesa en la cimera de l'aigua de divendres, això en un context cada cop més dur i que encara pot complicar-se més pels risc d'incendis. És un cap de setmana, us ho dèiem ahir, avui torna a ser-ho, d'alt risc, poc habitual per inicis d'abril, i avui, a més, amb aquest augment de vent que dèiem. Ahir ja vam tenir un ensurt amb un incendi a Gandesa, que sortosament es va aconseguir aturar, però, en tot cas, s'ha d'estar atents. En parlarem de tot plegat en un dia que també debatrem sobre la intel·ligència artificial amb un trio d'experts de luxe. Genís Roca, col·laborador d'aquest programa, expert en transformació digital, l'investigador del CSIC i director de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial, Ramon López de Mantaras, i Ulisses Cortés, que és director de Relacions Internacionals del Barcelona Supercomputing Center. Amb ells debatrem sobre l'alarma que s'ha disparat aquesta setmana per part d'alguns experts mundials contra l'actual desenvolupament de la intel·ligència artificial i l'amenaça que pot suposar per als humans a laboratoris de tot el món. En parlarem en un dia que tindrem Bazar de les Sorpreses, Paraules Encadenades, L'Embalat de Mossèn Nin i l'Albert Pla. Tot això i més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem ara i tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I 4 minuts ara, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, un apunt, Ucraïna veu absurd i vergonyós que Rússia estigui assumint ja aquest mes d'abril la presidència del Consell de Seguretat de l'ONU. Volodymyr Zelensky ho considera un fracàs de l'organisme internacional i reclama una reforma urgent que penalitzi els estats que actuen contra la pau internacional. El govern de Putin agafava ahir, amb l'arribada del mes d'abril, les regnes d'aquesta institució simbòlica, un càrrec mensual que es van repartint entre els 15 estats membres de Nacions Unides.
Zelensky parla de plantofar de la comunitat internacional i considera que és un sense sentit que el president del país, que està al capdavant d'aquest Consell de Seguretat, tingui una ordre de detenció per crims de guerra. Per això demana canvis.
No hi ha cap forma de terror que Rússia no hagi comès ja, i no hi haurà cap motiu per aturar reformes de les institucions globals, en particular el Consell de Seguretat de l'ONU. Una reforma que s'ha endarrerit per evitar que un estat terrorista i qualsevol altre estat que vulgui ser terrorista destrueixi la pau.
Mentrestant, el Kremlin també n'ha dit la seva. L'ambaixador rus a l'ONU ha assegurat que faran servir aquest càrrec per supervisar el debat del control armamentístic. Per cert, que l'últim cop que Rússia va presidir aquest Consell de Seguretat va ser el febrer de l'any passat, quan va esclatar la guerra.
Les 7 i 5 i també d'aquesta matinada als Estats Units són 21 les persones que han mort ja pel pas de diversos tornados entre els estats d'Arkansas, Illinois i Alabama. Hi ha desenes de desapareguts i almenys un centenar de ferits pel temporal que es va declarar dijous i que ha arrasat més de 150 quilòmetres. Això als Estats Units i a casa nostra, Catalunya, avui torna a ser un dia, com dèiem, per estar molt alerta per l'elevat risc d'incendis per a pràcticament tot el país. Els agents rurals mantenen activat el nivell 2 del Pla Alfa, 30 comarques, i com va passar ahir, també el Parc Natural de Montserrat continuarà tancat per minimitzar els riscos.
Només se n'escapen d'estar dins el nivell molt alt d'incendi les comarques del nord i el nord-est del país, amb l'excepció de l'Alt Urgell i l'Alt Empordà. Mentrestant, a Montserrat s'espera que avui sigui l'últim dia amb aquesta situació de nivell extrem que ha fet tancar els accessos als espais naturals, un fet inèdit fins ara en aquesta època de l'any. El cap de guàrdia dels agents rurals, Miquel Àngel García, remarca que calia limitar-hi la mobilitat perquè ara mateix el bosc és un autèntic polvorí.
Qualsevol espurna o qualsevol font de calor que toqui en aquesta vegetació, la probabilitat de que produeixi un incendi és molt alt. En el cas de que es produís aquest incendi, la seva propagació tindria una velocitat molt important i això crea una situació de risc molt gran.
Això sí, l'accés al monestir de Montserrat es manté obert, de manera que avui s'hi podrà fer la benedicció de Rams sense problema.
El govern que està en alerta per aquest alt risc d'incendis, sense anar més lluny, hi va haver un ensurt amb un foc a Gandesa que va començar en un moment en què hi bufava molt de vent.
Això va fer que s'immobilitzessin de seguida nombroses dotacions dels bombers per mirar d'aturar ràpidament les flames fins que es va poder estabilitzar i van treballar fins a una vuitantena de bombers amb 30 vehicles i 4 mitjans aeris. A més, com explicava l'alcalde RAC1, Carles Luz, l'incendi es va declarar en una zona de difícil accés a la Serra de Pàndols.
És una zona orogràficament molt complicada, per tant, els efectius aeris seran vitals, perquè els terrestres és complicat, tot i que hi ha camins d'accés, però és difícil que puguen fer, faran la feina d'apagar el foc del darrere. Però sí que és veritat que els efectius aeris siguin vitals.
Finalment, l'incendi va quedar estabilitzat a 6:45 de la tarda. Els agents rurals destaquen que, malgrat que va cremar en una zona molt sensible, la gestió forestal que s'hi havia fet en els últims anys va evitar que el foc fos de major magnitud.
Aquest dispositiu per l'incendi de Gandesa, que va mobilitzar, com deia, molts efectius, perquè el vent bufava amb intensitat i disparava el risc d'una propagació ràpida, avui, però, precisament el vent és protagonista, no, Martí Oliveres? De fet, encara s'intensificarà en el dia d'avui.
Sí, en aquests extrems del país, sobretot Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, cims del Pirineu, les cotes més altes de la serralada i també a l'Alt Empordà, la zona nord del Cap de Creus, tramuntana i mestral, un vent amestralat de nord que pot bufar amb cops de 70-80 km per hora al centre del dia, també durant la tarda, amb sol al conjunt del país i només cap a la cara nord, doncs encara amb alguns ruixats en forma de neu, sobretot cap a la Vall d'Aran. Però pendents d'aquestes ventades, que sí que queden més circumscrites als extrems del país, no tant en zones menys acostumades al vent, però amb aquest risc d'incendi molt, molt elevat.
Aquest incendi d'ahir de Gandesa, que una de les bones notícies va ser que va arribar a ploure una mica i ho va ajudar. En d'altres punts del país, ahir va ploure amb més intensitat, no?
Sí, en el cas de Gandesa, 5 litres per metre quadrat, que més arribaven quan fosquejava, quan acabava doncs, aquest dissabte. Una molt bona notícia, aquest ruixat que va doncs, remullar la zona, va fer pujar la humitat, va fer baixar la temperatura, bones condicions per encara la nit, i després, com deies, aquests ruixats més efectius cap a les comarques gironines. Destaquen els 30 litres per metre quadrat a Banyoles, 25 a Olot, 21 a Palafrugell, pràcticament 20 també al Golf de Roses, a la zona de Sant Pere Pescador, aquests ruixats cap a les comarques gironines que de cara al vespre també van arribar pràcticament aquí a la zona de Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, una remullada insuficient, però que com a mínim doncs és una bona notícia, sens dubte, i més començant el mes d'abril.
Mentrestant, on ja comencen a respirar tranquils és a Astúries. Els bombers han controlat pràcticament tots els incendis que hi havia, bona part d'ells provocats. Ara, tot i que encara queden una vintena d'incendis encara en actiu, s'ha pogut rebaixar el nivell d'alerta. Això després que la matinada de divendres en van arribar a cremar simultàniament un centenar. I pel que fa a la sequera, tot això són condicionants, en fi, d'un cap de setmana d'alt risc d'incendis, però a més en la situació de sequera severa que estem travessant en aquests moments, Això, l'endemà del desastre de la cimera de partits al voltant de l'aigua, el president Pere Aragonès va demanar ahir unitat per fer front a la manca de pluges. Aragonès el reclamava a tots els partits que facin pinya i que deixin de pensar en les eleccions municipals.
Però sí, no canvia de parer pel que fa a les sancions als ajuntaments que superin els límits de consum i que va ser el principal escull que va fer impossible l'acord. Aragonès manté que hi ha d'haver conseqüències pels que no compleixin les normes. En parlava en una entrevista al Nou TV.
Hem de ser flexibles, hem de comprendre totes les situacions, hem d'acompanyar. No hi ha cap voluntat recaptatòria amb les sancions, sinó que el que hi ha és una voluntat de garantir que la llei es compleix. Perquè, si no, a tots els sectors que estan fent un esforç, per exemple, al sector ramader, estaríem donant un pèssim missatge.
Tot i aquesta crida, Esquerra continua acusant el PSC d'haver bloquejat el pacte només per interessos electoralistes. Tot i això, els dos partits van comprometre's a continuar negociant, encara que, segons fonts consultades per l'ACN, el govern descarta ara mateix convocar una altra cimera de l'aigua.
Precisament, Pere Aragonès, que també va posar-li la banya a l'altre tema polític de la setmana, que és la condemna a Laura Borràs. El president va demanar-li a Junts per Catalunya que proposin ja un nou candidat per substituir-la com a presidenta del Parlament. Això mentre el PSC pressiona i demana posar fia al que diuen interinatge actual.
Aragonès diu que estan a l'espera d'escoltar una proposta de Junts per Catalunya. Ara bé, deixa clar que Esquerra vol que aquest canvi es faci d'acord amb l'independentisme.
Junts per Catalunya, que també crec que han de ser ells qui en primer lloc, perquè fins ara han tingut la presidència, puguin posar noms sobre la taula perquè la resta de les formacions polítiques de la majoria independentista doncs ho puguem valorar, parlar amb ells, i vaja, això seria favorable a que fos una presidència d'un diputat o una diputada de la majoria independentista.
Mentrestant, els socialistes demanen que no es perdi més temps. La portaveu del partit, Alicia Romero, deia ahir al Via Lliure que si el govern no s'afanya hauran de posar ells mateixos algun nom sobre la taula.
Esperarem a veure si aquests tres grups mouen fitxa i si no, evidentment, doncs nosaltres també plantejarem alguna sortida perquè no podem quedar-nos amb els braços creuats tenint en compte que som el primer grup de la cambra.
Ara, un dels noms que surt a totes les travesses per substituir Borràs és el de l'alcaldessa de Vic i diputada de Junts, Anna R.
Mentrestant, a Madrid, si no hi ha sorpreses d'última hora, Yolanda Díaz presentarà aquest matí la seva candidatura a les generals amb Sumar sense la presència dels alts dirigents de Podem. De moment el partit no s'ha posat d'acord amb Díaz perquè creu que no queda clar el mètode de primàries obertes per decidir candidats.
La secretària general de Podem, Ione Belarra, feia ahir una crida a Yolanda Díaz per firmar un acord d'última hora conscient que era pràcticament impossible. Davant el Consell Ciutadà del partit, Belarra va voler deixar clar que Podem ja s'ha guanyat un lloc a la història.
Podemos va a trabajar sin descanso, que no le quepa ninguna duda a nadie, por la unidad. Podemos es el motor de los principales cambios, de las principales transformaciones que ha vivido este país en la última década.
A la gran presentació d'avui de Yolanda Díaz sí que hi assistiran les direccions d'Esquerra Unida, Més País, Compromís, Catalunya en Comú, l'alcaldessa de Colau i una dotzena de formacions polítiques.
Avui que bona part de la premsa editada a Madrid, però també a Catalunya, sucapant aquesta tensió entre Podem i Yolanda Díaz. Eva Jou.
A La Vanguardia, Jordi Juan titula Podem prefereix no sumar. Si bé fins ara Pablo Iglesias ha marcat el ritme de tots els sectors de l'esquerra, ara, diu el diari, la directora d'orquestra passa a ser Yolanda Díaz. Segons El País, la líder de Sumar passa la mà per la cara a Pablo Iglesias amb prudència i autocontrol per refermar el seu lideratge. Veuen Sumar com el projecte capaç d'entendre's amb les forces polítiques d'una esquerra de què Podem ha decidit allunyar-se. El diari El Mundo titula Yolanda Díaz fa un test d'estrès a l'esquerra. Segons el diari, Sumar no va contra la dreta. La nova candidatura, diuen, és una advertència a una esquerra que perd la guerra contra els seus fantasmes. I a La Razón avisa Yolanda Díaz que afronta un repte exigent, ja que, segons apunten, els de Podem són uns grans experts en la guerra bruta.
I pel que fa als esports, bones notícies pel Barça, que ha donat un pas més cap al títol de Lliga després de golejar ahir a la nit al camp de l'Elx, 0-4 amb retorn. Dos gols de Lewandowski, un d'Ansu Fati i un altre de Ferran Torres.
Sí, el líder de la Lliga va igualar la millor golejada lluny al Camp Nou aquesta temporada i a només 3 dies del Clàssic de Copa ha dormit a 15 punts del Madrid, que juga aquesta tarda el seu partit contra el Valladolid. Xavi, en particular, ha dormit satisfet.
Diria, fent un resum ràpid, que ha sigut una nit rodona, no?, en tots els sentits. Crec que han fet un bon partit, hem entès moltes vegades, tot i que hem jugat avui amb migcampistes que normalment no ho són. Sergi està acostumat més a jugar de lateral, Eric és central, i en aquest sentit l'Eric ha fet un partidàs.
Va ser un dia de retrobament amb el gol d'Ansu, que no marcava des de l'octubre, i també de Ferran Torres, que no ho feia des del novembre. Mentrestant, el Girona es va endur el duel català de primera contra l'Espanyol gràcies als gols d'Arnau i d'Estuani, aquest últim de penal a 2 minuts pel final, i els gironins tenen 8 punts de marge respecte al descens, mentre que l'Espanyol en té només una, falta que s'acabi de disputar la jornada d'avui. Tot plegat, mentre aquesta hora ha arrencat el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, quan s'han completat 7 de les 58 voltes. Lidera George Russell amb Carlos Sainz a la quarta posició i Fernando Alonso a la sisena.
Arribem ara mateix a 1:15 del matí.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC, creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC Assegurances, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Àrtium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
813-00813, de la sèrie 27027.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot
cas. Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on havia estat...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Avui és un dia que tradicionalment esclata de llum. El diumenge de Rams em porta molts bons records. La tendresa de la mare fent-me uns pantalons nous i una jaqueteta llarga, que ja us dic jo, que em queia d'allò més bé. Ella, de jove, anava al cosidor, un lloc on una modista ensenyava a tallar i a cosir les teles. Tot allò que el Pret-a-Porter va bandejar amb l'aparició de talles estàndard i marques especialitzades. Ara, tot competeix més en preus que no pas en qualitat. Ho completava l'imprescindible palmó que rivalitzava en llargada i editaments amb el dels meus amics. Amb això dels complements, les palmes de les noies superaven amb escreix els que poguéssim dur nosaltres. Rosaris, creus, boletes i d'altres llaminadures arrodonien la imatge barroca dels elements clàssics del Dia de Rams. De fet, tot plegat era una explosió de colors que assenyalava l'inici de la Santa Setmana o tot passava a tons grisosos. Jo era molt petit i no entenia com no es podia anar al cine o al teatre, ni molt menys sentir música a la ràdio, si no era religiosa o assimilada, és a dir, avorrida. I les processons? Cada poble tenia la seva i, la veritat, tret de les més famoses i turístiques, totes en feien basarda. Aquella rua de gent amb els ciris encesos, cares pensides i amb imatges de creus sanguinolentes. un espectacle gens recomanable pels infants. Però allà érem, a peu de finestra o a la porta, escoltant aquelles oracions dites en veu alta, amb una cadència rutinària que no sé pas si eren el millor exemple d'una devoció sentida i compartida. Per si de cas, jo desitjava amb autèntica passió, aquesta sí, que arribés Pasqua i la mona del padrí. Que bona! Rams i Mona, uns referents d'alegria que convé aprofitar. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que el Via Lliure ens agrada veure món, ens agrada creuar fronteres i veure horitzons nous. En les darreres temporades ho hem anat fent i aquesta estem buscant nous espais. I coincidint, agafant al vol, una efemèride, una celebració, un aniversari, el 150è de la publicació d'una novel·la essencial de viatges, d'aventures, com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne. Aquest any al Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres, i això vol dir que cada dissabte i cada diumenge ens desplacem a una destinació diferent i ens hi acompanya la lectura d'una novel·la. Víctor Vives, què tal? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui arribem a l'etapa 59 del viatge. Ens havíem quedat a Namíbia. Ens n'anem fins on?
Cap a Corea del Sud.
Doncs viatjat fins a Corea del Sud, completem el cercle una mica de la península coreana, perquè ja vam passar i vam visitar la molt hermètica Corea del Nord. Avui aterrem fins a Corea del Sud. A través de quin llibre, Víctor?
Amb Corre, Pare, Corre, de Kim Ae-ran. És una autora jove de gran prestigi a Corea, on hi ha guanyat alguns dels principals guardons literaris. Va créixer en una ciutat de províncies, però als 20 anys es va mudar a Seul, a la capital, com feien tants joves de la seva generació. Un perfil de joves que retrata sovint en aquesta obra. Ae-ran està graduada en dramatúrgia i ha publicat una novel·la i un parell de reculls de contes. Un d'aquests reculls és Corre, Pare, Corre, en què el fil conductor són els pares. Mai en el paper protagonista, sinó com a figures que han provocat un trauma en els protagonistes, normalment noies o nens, sigui perquè els van abandonar de petits o perquè mai se'n van ocupar com tocava. Per exemple, el pare del relat que dona nom al llibre va marxar de casa i la seva filla se l'imagina en una fugida perpètua sense parar de córrer. Justament, a Corea, la figura paterna és el pal de paller de la família, per tant, quan ell no hi és, tot l'edifici trontolla.
I des d'aquest punt de vista, per tant, són contes amb un component, diguem-ne, social, ambientats en la Corea contemporània.
De fet, el marc és la crisi financera del canvi de mil·lenni, quan el Fons Monetari Internacional va haver de rescatar els tigres asiàtics, entre els quals hi havia Corea del Sud. Algun dels contes fa èmfasi fins i tot en l'atur juvenil al país, que tot i sent només allà del 8%, estava molt per sobre de la mitjana. Era un trauma. Va ser una època de desconcert, d'incertesa, de canvis socials, econòmics, i també en el paisatge urbà. Les històries posen el focus molt sovint en la proliferació dels súpers de 24 hores. Un marc de transformacions, a Corea del Sud, on els protagonistes viuen tancats en el seu món interior, defugint el contacte amb l'altra gent.
Doncs avui hem viatjat fins a Corea del Sud amb aquest Corre, Pare, Corre, de Kim Ae-ran, en aquesta volta al món literària de cada dissabte i de cada diumenge. Podeu recuperar tota la informació del llibre a través del Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia. Aquest és el soroll que escoltem Cristina i jo cada cap de setmana quan marxem a fer un pujol, i no és un cigaló, precisament.
Doncs aquest és el so, l'oient no s'identifica, em sembla que estava molt clar, diu que hi ha una tal Cristina que l'acompanya i se'n van a fer un pujol en moto, i que aquest pujol no és precisament el del rom del cigaló, diu. Doncs en tot cas, gràcies a aquest oient que no s'ha identificat, però que imaginem cada cap de setmana que agafa la moto i va fer en rutes en parella. Doncs espero que arribéssiu al cim, que estigués tot perfecte i que seguiu fent també el cap de setmana. Si vosaltres també teniu un so que defineix el vostre cap de setmana, que pot ser en moto, pot ser en cotxe o una ruta en bicicleta, bicicleta o a peu, pot ser un àpat en família, pot ser una activitat esportiva, pot ser una peli o la vostra feina, si és que treballeu el cap de setmana, doncs ens ho podeu fer arribar i, en fi, que ajudareu també que hi hagi aquest collage dels sons dels oients del cap de setmana a través del WhatsApp del Via Lliure amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu, no us oblideu, el WhatsApp, que és el 606-25-64-39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606-2564-39.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 2 d'abril, farem una reculada musical. Fins a quin dia 2 d'abril?
El de fa 95 anys.
Hosti. Algú ha posat dos rombos, ja? Aquest és Serge Gainsbourg, la cançó no té 95 anys ni de punyetera broma.
No pateixis.
I, bueno, Serge Gainsbourg, i ella cantant barra gemegant, Jane Birkin.
Exacte, el que passa és que avui recordem que fa 95 anys que naixia Serge Gainsbourg, que al final és qui va composar aquesta cançó. Gainsbourg, de fet, ha estat un dels grans artistes totals que ha tingut França, era músic, era compositor, intèrpret i també poeta. De fet, debutà l'any 1958 amb el disc Du Chant à la Une, i a partir d'aquí va tocar en diferents estils. Comença pel jazz, però també passa pel pop anglès, pel reggae i fins i tot pel hip-hop. La seva cançó més reconeguda és justament la que estem escoltant, aquest GTM, que absolutament tots els oients reconeixeran segurament. Inicialment la va gravar amb Brigitte Bardot, que era la seva amant d'aleshores, però la van acabar censurant per oposició del marit de Brigitte Bardot. L'any 1968, Serge Gainsbourg la va tornar a gravar amb l'actriu anglesa Jane Birkin, de qui es va acabar enamorant, i en va sortir aquesta versió que estem sentint.
Barcelona Open Bank Sabadell, 70è trofeu Conde de Godó. I el Club Vanguardia et convida a viure el millor tennis en directe el proper diumenge 16 d'abril. Gaudeix de tots els partits del dia i accedeix a la zona VIP. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. No podem millorar el teu servei, però t'assegurem una jornada de tennis increïble.
RAC 1. Tots som 1.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracó.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge 2 d'abril a les 3 i 3 de la tarda us portarem en família de viatge a Tunísia. Veniu?
A RAC1. Tots som un.
I arribats a aquesta hora del matí, una hora que és intempestiva per alguns dels oients que ens esteu escoltant a aquesta hora, i plàcida per d'altres, intempestiva per tots aquells que, en fi, tot just estan arribant a casa seva, i plàcida per aquells que esteu obrint un ull i dieu, ostres, encara tenim tot el dia per davant, ens enfilem cap a aquell carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense massa interès arquitectònic o artístic, però que sí que està farcit de meravelles al seu interior. És el Basar de les Sorpreses, i a la porta hi ha un home farcit de bondat, com és l'Albert Riorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia,
i de sapiència.
Sí, home, sí, tot el que vulguis.
I d'exuberància coneixemental.
Sí, sí, sí. Sí.
Bé, ah, ha, ha, sí, no, sí, estava dient farcit gairebé com les mores de Pasqua, que ja ens hi apropem, eh?
Mira, hi ha un exercici que jo feia de petit, de molt petit, i que me'n continua agradant molt quan sóc ja gran, que és el d'anar a veure totes les pastisseries que puc, estan, diguem-ne, a prop de casa, però també qualsevol lloc que visito, anar a veure alguna pastisseria, les mones que tenen. Home, hi ha mones certament esplèndides, hi ha d'altres que són més aviat bunyols, eh? Vull dir que... Però bé, en qualsevol cas, diguem-ne, sempre és un exercici molt interessant de veure quines són les tendències, sobretot quins són, bé, doncs, els referents, els herois que marquen una mica la joventut o l'adolescència d'aquest any. Abans es podia fer un exercici de veure cada any quins eren els referents de l'última pel·lícula que s'havia estrenat a Walt Disney, i ara són, doncs, això, els superherois que més o menys es mantenen inamovibles, no? Però, bé, en el fons ho deixa de ser, bé, la constatació de com els temps han canviat i com les mones també han experimentat grans, grandioses transformacions.
Sí, perquè de fet, ara si estem parlant de mones, ens referim concretament a la figura de xocolata, no? Entenc, més que el pastís en si, no?
Sí, tot i que jo regalo pastís, jo, vull dir que...
Sí,
bueno,
sí.
No, perdona, a un dels nebots regalo, diguem-ne, un ou de xocolata immens, i a l'altre fillol, per entendre's, li regalo un pastís, uh-huh, d'aquells pastissos grans, de calcellers,
ara.
Que són uns pastissos d'aquells que, bueno, grandiosos.
No, t'anava a dir que referit a aquestes figures de xocolata, sí que és veritat que n'hi ha alguns amb més gràcia que d'altres, això sens dubte, però efectivament pots resseguir l'interès que genera entre les criatures determinades coses, no? Aquest any jo, a veure, què he detectat? He detectat, ja fa temps que estic detectant, un retrocés en els referents, és a dir, un viatge en el temps. Tinc la impressió que hi ha alguns dels referents infantils que són els mateixos de la meva època. O sigui,
apa, vols dir?
T'ho dic de veritat. Sí,
en sèrio? Quins, per exemple?
Poso exemples. Pokémon. Bueno, ja a mi em va agafar gran, ja, això. Però això té 25 anys, com a mínim.
I tant.
Mario i Sonic, que ara estan de moda perquè la setmana que ve s'estrena la pel·lícula del Mario. I fa no gaire es va estrenar la del Sonic, que són coses dels 80, principis 90. Bola de drac. A veure, aquí. O sigui, hi ha tota una sèrie d'elements que han retornat amb una força inusitada que crec que ocupen, en fi, els podis dels interessos i de les tendències actuals, de veritat. Més enllà dels superherois,
Vull dir que... Sí, no, i tant, eh? Vull dir que, home, llavors hi ha les figures de sempre, no?
Harry Potter, per exemple, que continua sent un clàssic.
I fins i tot, diguem-ne, els contes de Disney, que sí, algunes Blancaneus, alguns castells, algunes velles torments, això també hi trobes, eh? I Peppa Pig, també, jo aquest any també he vist Peppa Pig, que dius, home, no sé si ja ha passat l'època, no?
Sí, oi, que comença a estar avançat el tema Peppa Pig. Bé, anem a llegir cartes, si encara en tenim.
Va, sí, Riorlegui. Anem a obrir cartes, i tant, no hi tenim. Molt em temo que encara estem encallats.
No.
Encallats a finals del mes de novembre. Sí, almenys la carta aquesta, la primera que rebem. Mira, és una carta que ens arriba des de Barcelona, ens la signa la Maria José Monbiela. Anem a treure el sobre. És una carta... Doncs mira, està mecanoscrita, amb màquina d'escriure, i podem llegir el següent. Barcelona, 29 de novembre del 2022. Benvinguts a Bert i Xavi. El nostre amic Enric Virgili, el senyor de la cal·ligrafia impecable, ens ha explicat que darrerament no rebeu cartes amb el programa i que no vol ni sentir a parlar del tema Pluricó. Ens ha demanat, per favor, que escrivim una carta al vostre programa. Recordes que la setmana passada em sembla que ja en vam tenir una d'aquestes cartes de sí, a través del nostre amic l'Enric Virgili, doncs, que ens escrivia una carta. I podem dir el següent. Aquesta és la meva carta. Fa una setmana va estar a casa meva una amiga de València. Ella coneix bé Barcelona, però feia molt de temps que no venia i tenia ganes de passejar i recordar. Li vaig fer una proposta, visitar Barcelona com si fóssim turistes, com si la coneguéssim de res, i anar als llocs més emblemàtics barrejant-nos amb els estrangers, fent el que ells fan, veure, gaudir, fer-nos moltes fotos, entrar a les botigues, i ha estat una experiència molt interessant, que vam gaudir moltíssim, i fins i tot vam veure una cosa que no coneixíem, el mirador de la Torre Glòries, l'únic lloc on no vam fer cua. Amb aquesta experiència m'he adonat que la nostra Barcelona estimada es pot veure de dues maneres. Una, com la veiem cada dia, mirant cap per avall, procurant no ensopegar amb les rajoles que estan assecades, vigilant que no t'atropelli un patí o una bicicleta, enfadar-te en veure la quantitat d'horrorosos grafitis que embruten els edificis o les molestes i inacabables obres als carrers. L'altra manera és veure Barcelona mirant cap amunt, com fan els turistes, veure la catedral i les seves torres, les muralles, la plaça del Rei, la Sagrada Família, les façanes de les cases de l'Eixample que, modernistes o no, són precioses. Montjuïc, Tibidabo i Llarg, etc. Aquesta mirada t'obliga a aixecar el cap i veus la bellesa i t'alegres de viure a una ciutat tan bonica com aquesta. Ben cordialment, la Maria José Monbiela des de Barcelona. Doncs mira, aquesta doble visió, que és veritat això, eh? Vull dir, quan visites una ciutat estrangera, tens tendència a fixar-te només en les coses, diguem-ne, més vistoses. Una altra cosa és quan vius en una ciutat i llavors, clar, aquestes coses vistoses ja no hi pares massa atenció i llavors et fixes en, doncs, això, amb les caques de coloms i amb les obres i tot això, no? Vull dir que... Vale, i mira, la segona carta que ens arriba des de... mira, des d'Argentona, i la firma el Ferran Rovira. És una carta que traiem d'aquí. Doncs mira, és una carta que està manuscrita i podem llegir el següent. Argentona, 27 de novembre del 2022. Benvinguts, oients, al Bazar de les Sorpreses, Xavi i Albert. Em dic Ferran, i un molt bon amic em va fer descobrir, dins el magnífic programa d'en Xavi Bundó, aquesta mitja hora setmanal que, per mi, és enriquidora, divertida, fresca i sorprenent. Seguint la secció, em vaig adonar que, en dos caps de setmana seguits, veu tractar dos temes que, junts, ens van fer ballar el cap als de casa.
Ai.
Faig referència a la lletra E d'Enigma, del 13 de novembre, i la lletra G de Gripau, del dia 20. El tema és que vivim en un habitatge dins del nucli urbà amb un pam quadrat de jardí. A prop no hi ha cap
parlant d'Argentona, això és Maresme.
Argentona,
vull dir que
estem parlant.
Maresme, que diuen lliure i tropical.
Això, això mateix. A prop no hi ha cap riu, rierol, estany o bassa, com a molt algunes piscines de veïns. A principis d'any, la nostra gossa, una preciosa braco alemanya de pèl curt, rescatada d'una gossera fa 4 anys, es va posar a bordar intentant arribar alguna cosa vora una planta. En anar a veure què passava, vàrem trobar un petit gripau que s'amagava com podia. El vam agafar amb una bossa i el vam deixar en una riera que hi ha a fora del poble. Estranyats per aquesta trobada, vam pensar que s'havia despistat i res més. El tema agafa caire d'enigma quan al llarg de les següents setmanes vàrem passar per la mateixa situació dos cops més. Em pregunta pel vinat si algú en sabia res, seguien sempre sense poder esbrinar d'on sortien aquests gripaus tan enigmàtics. No cal dir que, després del primer gripau, vàrem anar fent pentinades a fons per tot el jardí. Finalment, dues setmanes des de l'últim gripau, aquest cop al matí, la Mel, com així es diu la nostra companya canina, va descobrir un espectacular exemplar de gripau.
Hosti.
I aquest cop el tema va passar de taca d'oli, ja que després de convidar amablement el fantàstic gripau a habitar una zona més salvatge, la Mel es va tornar blanca com un full de paper, caminava fent tentines i finalment va treure la seva primera lleteta materna. Sort que després d'estar tot el dia ingressada al cal veterinari, es va refer de l'ensurt. Les conclusions que en daríem de tot plegat són les següents. Que la nostra cultura amfíbia és força reduïda, que després de viure més de 17 anys a casa i mai haver-te trobat cap gripau, no comprenem què hi pot haver-hi ara que els porti cap aquí, i que finalment la Mel, doncs, ho pot comprovar empíricament, que si els llepes o si els hi fas petons, no en surten ni prínceps ni princeses. Com a molt, et poden enviar a l'altre barri. Tot un enigma, això dels gripaus. Rebeu una forta abraçada musical, doncs mira, el Ferran Rovira des d'Argentona.
Déu-n'hi-do, eh?
Doncs sí, sí, sí.
El moment del gos i el gripau, que podia haver acabat amb tragèdia, segons com.
Doncs amb tragèdia, sí, sí, sí. Però mira, veus, dos basars que van estar lligats, la gent de gripau i l'enigma, doncs mira, d'alguna manera o altra, han acabat, diguem-ne, conversint amb una anècdota, diguem-ne, que sortosament doncs, no ha parat d'això, doncs amb aquest amable oient d'Argentona, en Ferran Rovira.
Gràcies al Ferran, gràcies al Maria José, des d'Argentona, des de Barcelona, i a la resta dels oients que ens seguiu escrivint, encara que ja estem al final del mes de novembre, ara farem un salt, espero, ràpid, fins al mes de gener, sí, espero, i ja estarem al 2023, no? Perquè ja fa 4 mesos que hem arrencat i encara estem atrapats a l'any passat. Bé, sabeu que podeu seguir escrivint al Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, a la planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre, l'Albert les llegirà totes per antena, per estricta ordre d'arribada, i un cop llegides el compromís és, com sabeu, respondre-les una per una. Bé, tenim allà el Doble Egg Express, hi ha bandereta, sí. Hi ha bandereta que... Ai.
Home, si la saps, premi, Xavi?
No, és... Jo explico als oients, és de color vermell, blanc i blau, hi ha un escut al mig... Això és... No, Europa no és. Això és Amèrica o és Àsia?
Mira, jo diria que és Sud-amèrica, això, eh?
Sud-Amèrica?
Sí.
Va, digue-m'ho tu, perquè jo vaig perdre.
Va, sí, tot, mira, va, anem a Paraguai.
Va, Paraguai.
Paraguai. Anem a Paraguai, sí. Bueno, jo ni en un milió d'anys haguera endevinat, sí. Vull dir que... Marxem a un hospital de la seva capital, que és Asunción. Fa poques setmanes un metge va atendre un pacient amb una estranya malaltia. Tenia les mans blaves.
Carai.
Li van fer tota mena de proves per mirar d'establir una mena de diagnòstic, però no se'n van sortir. De manera que anem a visitar aquest hospital per saber una mica uns quants detalls més. Estàs a punt?
Sí.
Doncs apa, a fer les Amèriques.
Quina hora és aquí, Berlegui?
Doncs deuen ser, no sé, hi ha com 6 o 7 hores menys, no? Diria, és que no sé, saps què? No ho sé. Hi ha algun rellotge per aquí?
No.
Mira, no he fixat. Normalment sempre ho miro, però...
Sí.
Home, de ser això ha de ser la matinada,
és matinada aquí.
Diria jo, vull dir que...
I on som?
Mira, ens trobem a la sala d'espera, que per raons òbvies, òbviament no podem anar més enllà, i en una de les habitacions, mira, aquesta d'aquí, la que posa la 34... Aquesta d'aquí?
Sí.
Aquí va ser atès d'urgències fa unes quantes setmanes un noi que es va presentar amb les mans literalment blaves.
Hòstia, noi.
El doctor que estava de guàrdia, que era un tal Alejandro Ginzo, que avui, per cert, té festa, va sorprendre's molt, ja que el color blau, home, doncs pot ser símptoma d'alguna malaltia greu relacionada sobretot amb la circulació.
I només era les mans,
Sí, perquè, a més, la resta dels braços tenia una coloració normal. El va auscultar, va buscar antecedents reumatològics, va analitzar que no fos algun tipus de malaltia, que sigui viral, alguna trombosi, però res de res.
I llavors què era? O sigui, quina conclusió van...
Bueno, llavors, finalment, el metge va esbrinar el motiu que, com acostuma a passar, va ser molt més prosaic. Resulta que el noi s'havia comprat uns pantalons texans, s'havia netejat les mans amb alcohol en esprai i, al posar-les al pantalón, aquest s'havia destenyit.
Va.
Sí, no. I llavors en un fil de Twitter, que va publicar posteriorment, el metge va recomanar que, home, abans d'anar a urgències, si de cas, rentem-nos les mans.
Per favor.
No, per favor. Hi ha coses que...
Bueno. Déu meu. Bueno,
aquesta notícia mèdica, sortosament en final feliç, les coses com siguin, doncs res, ens inspira per dedicar una nova secció a aquest color tan carregat de simbologia. Avui, doncs, un nou basar de les sorpreses, el que fa el número 299, que dedicarem a la lletra B. La B... de blau.
Al basar de les sorpreses ja hi ha hagut anteriorment colors, i és una cosa que és molt interessant perquè sempre he pensat, radiofònicament veig que la gent ja sap què és el color blau, no? Però i si no l'haguessis vist mai, Berlegui?
Bueno, és que, de fet, amb el color blau hi havia la creença que els antics no el podien veure, perquè tenia una particularitat, ara no em facis dir exactament on t'ho vas llegir jo, fa temps, que tenien la idea que, com que no el descrivien, hi havia, durant molts anys va circular la idea aquesta, de que el color blau concretament, doncs no existia per al món antic. I sí, és que és una cosa com molt rellevant, però tal com dius, doncs per aquí han passat el blanc, han passat el negre, diguem-ne l'absència de color, ha passat el groc, ha passat el verd, ha passat passat al vermell. I, home, malgrat que la seva definició és molt complexa, ho hem comentat altres vegades, el color blau és aquell que es percep davant de la fotorecepció de la llum, la longitud de la qual medeix entre 460 i 482 nanòmetres.
Bueno, això no serveix per res.
Claríssim. Això és claríssim, no serveix
per res. Però el nom de blau, de què,
sí,
de què és?
Sí, el nom etimològic procedeix d'un mineral, clar. Com defineixes un color?
Quin no, és? Clar.
Clar, i llavors sempre té algun, acostuma a tenir sempre un referent, diguem-ne, d'algun objecte. El cas més paradigmàtic, per exemple, és el taronja, el color taronja,
sí, sí.
O el carbassa.
Carbassa,
sí. En el cas del color blau, és un mineral, que és el lapislàtzuli, que era molt preuat a l'antiguitat, perquè, a més, és un color, diguem-ne, com molt, molt llampant, no?
Sobre el blau, bueno, hi ha molta gent que el defineix com el seu color preferit, bueno, tots els colors són... Tu el entens o no?
Sí, sí, a mi m'agrada molt el blau, eh? Bueno, el verd també, però vaja, sí, no és allò de dir... Bueno, tampoc... No sé si interessa algú, que...
No, home, bueno, però fins i tot et diria de roba. Hi ha gent que diu, et queda bé tal color.
Jo sempre tons greus, eh? Vull dir que
sí, no, ja
res de camises cagullanes, ja ho
saps. Una cosa seriosa... Res de blau elèctric, no?
No seria el cas, eh? Val. Però és curiós perquè, com tot, el color té una considerable gradació. En català, per exemple, només tenim dues definicions, o el blau marí... que és
el
blau fosc, o el blau cel, que és el més clar, no? I és curiós perquè és un color ambivalent. Antigament estava molt lligat a l'espiritualitat i diverses figures religioses el tenen per color bàsic. La Verge Maria, per exemple, o la Mare Déu de Lourdes, que sempre té un mantell de color blau. I no només el cristianisme. El déu egipci Amon té la pell blava. Vishnu, una deïtat hindú, també és de color blau. A la mitologia grega tenim Glaucop, que era un príncep, el nom del qual significa el dels ulls blaus. Això per no mencionar, evidentment, l'ull de Déu, que és aquesta mena d'amulet rodó, de diversos tons blavosos i blancs, que es porta, que s'acostuma a portar com a record quan es va a Grècia o algun país d'Orient Pròxim, no? Vull dir que és un color que també té una clara tonalitat blavosa. I, en canvi, com a contrast de tanta espiritualitat, avui el blau s'associa més a la raó i a la ciència perquè es considera una tonalitat freda, escèptica. Només cal recordar el Deep Blue, és a dir, el primer ordinador que va guanyar els escacs a un campió de món, que era en Garis Kasparov. Però no és l'única ambivalència.
Sobre els colors... No, que aquí hi ha una cosa, i especialment en el cas del color blau, que jo recordo que quan vaig tenir criatures... Em posava molt nerviós, perquè crec que... No sé si això per fi s'està canviant, però no, hi havia una dinàmica en la qual tu anaves a una botiga de roba de nadons, acabats de néixer, i et preguntaven és nen o nena, però no per la forma... Bueno, és que la forma, al final, a més els nadons, que són iguals, els podries confondre absolutament entre un nen i una nena, el cos, etcètera, tot... I deien, és nen o nena? I tu deies, i per què? No, perquè tenim el rosa i el blau. Però això ho van fer ja fa 3 anys, que és quan vaig tenir el segon fill, i vaig veure que això no havia canviat encara. Espero que en els últims 3 anys hagi variat, perquè continua... O sigui, em va sorprendre molt que fos encara així.
I bé, això està molt relacionat, per entendre'ns, amb la equivalència o amb la connotació que pot arribar a tenir. I això que, evidentment, els colors no tenen sexe, però d'alguna manera o altra li hem acabat atribuint. Ara això que comentes dels recents nascuts, això de que els nens hagin d'anar blau i les nenes de rosa, home, és un costum que té menys d'un segle i que ve de Nord-Amèrica, perquè antigament els bebès, fossin nens o nenes, sempre anaven vestits de blanc.
Ah, clar,
sense excepcions, no? És més, al principi, els nens anaven vestits de rosa.
Ah, sí?
Sí, perquè era un color degradat del vermell, el rosa. El vermell és el color, diguem-ne, viril, és el color de la passió, és el color, diguem-ne, fort, i el rosa és com una mena de degradat. Per tant, era com el prototipus, diguem-ne, el protovermell, no? El nen és el protovermell en el futur, no? Mentre que les nenes anaven de color blau. I no només per la seva associació a l'element femení, sinó també per als noms, perquè si pares a pensar, hi ha diversos noms que tenen el blau com a eix, no?
Noms de dona, eh?
Clar, o de nena. Per exemple, la Celestina...
Ah, sí.
Ve del blau celeste. Céline, en francès, Urdina, en euskera, que vol dir blau, Urdina vol dir blau, o Sinica, que en finlandès és el blau clar.
Bueno, i blau ara és un nom que s'ha començat a posar, també. I
sí?
Que no té sexe. Que jo l'he sentit
no
dir
sexe,
nens
no?
I nenes, eh?
Sí. Ah, sí? Ah.
Sí, sí, tant.
Bé, el cas és que no només hi ha aquesta associació amb els nens o les nenes antigament, però perquè el blau també està associat a diversos estats d'ànim.
el blau és alegre o és trist?
A veure, jo diria que d'entrada semblaria un color alegre, però jo diria que també darrerament... Sí, de calma, d'una certa tranquil·litat, però darrerament té una connotació negativa. Poder fins i tot depriment.
Per què?
En part poder per la influència anglosaxona. Quan diem això del Blue Monday,
és a dir,
el dia més trist del calendari que cau en el tercer dilluns de l'any, o el Blue Baby, que és el que de tota la vida es deia la tristor postpart que tenen les mares, algunes mares, no?
Sí.
Això sense oblidar que la magnífica pel·lícula de la Disney Pixar, que era es deia Del Revés, on, si recordaràs, estaven representades les cinc emocions, l'alegria, la ira, el fàstic, el pànic i la tristor, aquesta darrera estava personalitzada en un color molt blau.
Bueno, és que la paraula blue en anglès, més enllà del color, però associat amb el color, és directament trist. O sigui, una persona que és blue és trista.
Però és que, a més, en anglès també tenim el blue-eyed boy, que aniria a ser doncs, el nen mimat, el nen preferit, amb una blue joke, és a dir, un acudit verd. És curiós, eh? A Anglaterra els acudits picants són blaus i aquí són verds els acudits,
senyor.
O Alemanya, que estar blau és sinònim d'estar borratxo.
Ara m'ho recordava l'Oriol Montfort, que efectivament fins i tot el nom d'un gènere musical com és el blues té a veure amb aquest punt de tristor, una certa melanconia, no?
I ja que parlem de tristor, doncs coneguem un dels períodes artístics més importants de Pablo Picasso, relacionats precisament amb ella, la seva època blava.
De Picasso.
A veure, no cal mencionar d'entrada la importància en l'art que té Pablo Ruiz Picasso, creador del cubisme, autor del Guernica, la seva intensa existència, que s'ha perllongat durant 92 anys, li va donar temps, evidentment, per treballar amb tota mena d'estils, de manera que, home, a la seva obra hi ha una etapa cubista, una de realista, una fins i tot de surrealista, i una etapa blava que arrenca el 1901, quan Picasso estava en la vintena d'anys, i on se centra en tot un seguit d'obres amb figures humanes distorsionades i uns temes plens de melangia, de dolor i també de soledat.
I dius que és una etapa que comença cap als 20 anys, eh?
Sí, l'origen ve per al suïcidi d'un amic seu, un amic íntim seu, que es deia en Carles Casagema, que només tenia 20 anys, era de la mateixa edat que en Picasso, i que es va suïcidar a causa d'un desengany amorós amb una de les ballarines del Moulin Rouge.
Ostres, tu!
El fet, sí, és va una... ser una història tràgica.
Però és una història de la pura bohèmia, eh? Realment,
no? No, i tant.
A més, del romanticisme extrem en un dels barris en què això té més sentit, que és a París, no? Al costat de Montmartre.
No. A més, la cosa va ser com bastant tèrbola, eh? Vull dir que ell va intentar... O sigui, ell, vull dir el Carles Casagema, la va intentar matar, com que no ho va aconseguir, llavors es va suïcidar, diguem-ne, davant dels seus amics. I va ser com una cosa com molt tràgica, no? Clar, això el va afectar profundament i arran d'això va iniciar una època que duraria 3 anys, fins al 1904. Bé, i ja que hem passat ara breument per a Moulin Rouge, doncs, a veure, recordem el llegendari cabaret parisenc que ha estat visitat per personalitats de tota mena, recordem que una de les primeres visites que va tenir, precisament, va ser el fill de la reina Victòria, Eduard VII, una d'aquelles persones que diríem que té sang blava.
El blau com el color de la sang reial, de la sang monàrquica.
Sí. Quan parlem de la sang blava, ara potser és una expressió una mica cursi, ja no s'utilitza, eh?
No, però
recordem, ens referim a persones que pertanyen a les famílies nobles o famílies reials. L'origen és històric i es deu a la condició d'aquesta gent que, evidentment, ara per entendre'ns entre tu i jo, no fotien brot en contraposició amb la gent del poble que es passava, evidentment, doncs, tot el dia treballant al camp i, per tant, home, doncs, tenien pells ben negres i ben curtides. Aquesta noblesa no feia res i evitava prendre el sol per evitar ser confós per plebeus, de manera que les seves pells, ben blanques, es veien les venes, que tenien un aspecte, evidentment, blavós. La idea es va convertir en un arquetipus que tots coneixem i quan avui als contes de fades parlem de el príncep blau, fem referència doncs, precisament a això, amb una visió clarament idealitzada. I ja que parlem d'aristòcrates, doncs un petit personatge de color blau que en certa ocasió va manar, i va manar moltíssim, el senyor de Barrufet.
Barrufet. La, 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 la Mira, fa un temps parlàvem amb l'home que va introduir els barrufets a casa nostra.
Què dius? Que és, per la Verge,
sí, sí, sí.
Ostres!
Que és fantàstic, un senyor que és un savi, no? I que va fer-lo arribar a Catalunya a través del Cavall Fort en el seu dia.
Doncs sí,
fins
sí,
i tot
sí,
crec
sí,
recordar
sí.
que ens explicava abans que es traduís en castellà. Vull dir, que va tenir una visió sí. extraordinària.
Recordem els barrufets. Aquí estem escoltant la banda sonora de la flauta dels sis barrufets amb música de Michel Legrand. És a dir, recordem, el compositor dels Paraguas de Cherburgo, el clàssic francès dels anys 60, doncs van ser creats per un meninotaire belga que es deia Peyu. No era el Peyu que tots coneixem nosaltres,
no.
El Peyo, I recordem, són aquests personatges de color blau, molt petits, que viuen a bosc, dins de bolets que fan servir de cases, i que van vestits amb pantalons i barretina blanca. Tots són iguals, tret del seu cap, que porta barba blanca i té la barretina de color vermell, i la barrufeta, que és l'única noia, a banda d'un personatge dolent, molt dolent, que és en Gargamel i el seu gat. I es distingeixen, doncs, per les seves professions, el barrufet inventor, el barrufet cuiner, o les seves característiques morals, el rondinaire, l'intel·lectual, i parla un llenguatge propi intercalant el verb barrufar dins la parla que servia pràcticament per tot.
Tu vas començar llegint-los o vas veure sí. directament dibuixos?
No. Jo, de fet, els vaig començar a descobrir, diguem-ne, amb còmic, i llavors va ser quan van fer la sèrie de televisió o la pel·lícula, però sí, sí, me'n recordo, i a més m'agrada molt, perquè el traç que tenia era un traç belga molt clar, molt prim mirat, i estaven carregadíssims de detalls, no? Ara això que comentes, Albert Genent, doncs, home, el nom va venir per part seva, el nom de Barrufet,
sí.
el va posar l'any 1967 aquest escriptor, traductor, director de Gallafort, que és l'Albert Genent, i se li veu córrer batejar el personatge amb el nom d'un fullet present a la mitologia catalana, que és precisament el Barrufet. I recordem, el nom de Pitufo el va posar dos anys més tard un escriptor barceloní, que era en Miguel Agustí, agafant un altre gran personatge de casa nostra, que és en Patufet. És a dir, el nom de Pitufo deriva del Patufet. I, efectivament, va venir dos anys més tard de la creació en català.
Me'n recordo que, de fet, en aquella conversa, en Gener deia una cosa molt bonica, que no sé si algú s'hi ha posat, però que estaria molt bé, que és que li faria molta il·lusió que un neologisme que ell es va inventar, com és el de barrufar, perquè és un verb, acabés formant part del diccionari, perquè té una certa... No? Podria tenir una definició pròpia, no?, a l'Institut d'Estudis Catalans.
Verb que serveix per tot.
Exacte.
El nostre avís van arribar als anys 60, els barrufets van ser creats 10 anys abans, a 1958, que precisament és el mateix any en què es va publicar la cançó més famosa de Domenico Modugno amb el blau de protagonista, Volare.
Volare, oh, cantare, oh, pinto di blu.
Bueno, perquè de fet es diu així, no? O es diu Volare? Es diu Nel blu del pinto ni blu?
El títol original és Nei blu di pinto di blu.
Clar.
El que
passa
que
diu Volare.
És com això mateix com el Volare, no?
Sí.
Aquest títol original, que és En el cel pintat de blau, o Volare, com és més coneguda, és la cançó més famosa del cantant Domenico Modugno, amb la qual va guanyar, recordem, el Festival de San Remo del mateix any 58, i que amb els anys s'ha convertit en un dels grans estàndards de la música italiana, i ha conegut també un sens fi de versions. I la lletra ens parla, doncs, això del cel blau, però també dels ulls blaus que té la seva xicota, com un cel ple d'estrelles, segons diu. I de blau també ens en parla una altra gran peça de música, en aquest cas de George Gershwin, la seva Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue és una de les composicions més famoses de George Gershwin, recordem, músic nord-americà, desaparegut prematurament quan només tenia 38 anys, i que va saber portar el jazz a les sales de concerts clàssiques. Composta només 3 setmanes i estrenada el 1924 a l'Eolian Hall de Nova York, en un concert titulat Un experiment en música moderna, el nom de Blue fa referència, doncs, al blues, al gènere musical, no exempt també d'un cert sentiment de tristor, com abans apuntava l'Oriol, no? El seu èxit va consagrar el jove Gershwin, que només tenia 25 anys al molt repel·lent com a compondre aquesta peça.
Va, música que, a més té molta reminiscència cinematogràfica, eh?
Sí, ha sortit a un munt de pel·lícules. Jo, per exemple, ara Mel Cap Manhattan, de Woody Allen, o a Fantasia 2000, sí. Sense anar més lluny, de Walt Disney. Va, ja que estem en cinema, acabem amb una pel·lícula amb el blau de protagonista.
¿Hay muchas correcciones? No más que de costumbre.
Acabem amb una de les pel·lícules on el color blau està carregat de simbologia, que és Azul, la primera de la trilogia de colors del director polonès Krzysztof Kieslowski, dirigida l'any 93, amb la Juliette Binoche de protagonista, en una història d'allò més engrescadora, la d'una dona que té un accident de cotxe, perd el seu marit, la seva filla, i llavors intenta suïcidar-se. I tot plegat, diguem-ne, no molt animat, eh?
Bueno, que... Aquesta era la trilogia de colors de Kieslowski, que era els colors de la bandera de França, no? Azul, correcte, blanco i rojo, no? Tres colores azul, tres colores blanco, tres dolores. Mira, tres dolores. Doncs sí, bastant dolores, perquè són bastant...
El meu germà, que va veure la primera i va dir que en tenia prou...
Està bé,
que s'havia de fer una quarta pel·lícula que s'hauria de dir marrón, eh? Marrón.
El quarto color és el marrón. Bé, doncs avui tancarem el blau a la capseta, de nou, perquè no s'escapi. Avui hem entrat al basar de les sorpreses a través d'un color que té, en fi, tot una sèrie de ressons des del més antic dels temps fins a l'actualitat. Bé, Orlegui, moltíssimes gràcies i ens retrobem diumenge que ve, d'acord?
I bona Setmana Santa.
Exacte, i bona Setmana Santa. Adéu-siau.
Adéu.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 Oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.